L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom, un altre cop aquí, l'habitació dels pares, el dimecres a les 9 del vespre, ben acompanyats, com sempre, també. Bueno, espero que aquesta vegada també us encanti el programa. La veritat és que tots els programes que he fet fins ara m'han fet moltíssima il·lusió, per moltes coses. Primer, doncs, perquè la meva condició de persona, m'agraden els nens, m'agrada veure'ls tranquils, m'agrada veure'ls feliços, m'agrada veure'ls jugar, que per cert, reclamo des d'aquí a tots els pares de Sant Celoni que, sisplau, comencin a deixar jugar els nens a partir de 11 i 12 anys a la plaça, perquè només hi veig nens més petits de 11 anys i jo m'hi havia passat moltes hores. I a més, últimament em trobo molts pares adolescents que em diuen: "Què, amb 12 anys ja els he de deixar sortir?" Doncs sí, per què no? Amb 12 anys, a la plaça de la Vila, amb els teus amics, menjant pipes amb un banc, que és el que havíem fet tota la vida. O sigui que, pares de Sant Celoni, no us queixeu tant de que estan enganxats al Facebook i a l'ordinador i al Messenger i tal, perquè estan enganxats perquè no els deixeu sortir. Tampoc dic que surtin cada dia ni fins a les 12 de la nit, tenen 11, 12, 13 anys, però ei, acabat els deures, ara que comença a fer bo, a partir de les 7 de la tarda anar a donar una volta, baixar, entrar al Cacrac, baixar pel carrer Major, a fer alguna que altra gambarreria de trucar els timbres i preguntar si és a Can Teulades i contestar que sí i que si no ho és, doncs quan plou què fan, i aquestes històries, doncs estaria bastant bé, perquè de veritat que ho trobo a faltar. Hi ha molta quitxalla, molta canalla, però no hi ha preadolescents pel carrer. Bueno, dit això, doncs sempre tots els programes que he fet fins ara m'han fet especial il·lusió, cada un d'ells, cada un amb la seva temàtica. Sobretot també heu notat que m'encanta quan venen aquí els nens i ens posen en els adults a caldo, això és genial. Però el d'avui em fa especial il·lusió. Especial il·lusió perquè penso que les persones que avui m'acompanyen, tots vosaltres, tots els que heu passat per aquí, m'ensenyeu sempre moltíssimes coses. Però avui jo em trobo més petita que mai. Fins i tot en aquests moments previs a començar el programa que hem estat parlant, me n'he donat compte de que sense voler-ho i sense intenció, ni molt menys mala intenció, he caigut en tòpics que crec que hem d'erradicar del nostre llenguatge. Per què ho dic, això? Bé, avui parlarem d'adopció. I per tant, tenim dos pares adoptius. I afegeixo, ara sí que hi afegeixo l'adjectiu adoptius, perquè és necessari per presentar aquest programa. Però també és cert que, un quart d'hora que hem estat aquí xerrant, a mi m'han donat com a mínim 5 lliçons, sobretot amb la manera que he tingut d'expressar certs pensaments, plens de tòpics. He utilitzat paraules tan lletges com no poder tenir fills, i aquí ja m'han renyat i m'han dit: tothom pot tenir fills. És veritat, tothom pot tenir fills. Se m'ha escapat en algun moment. A mi m'agradaria que en algun altre programa ens barregéssim vosaltres, els pares adoptius, i els pares normals. Normals, tots els pares són normals. No es fa amb mala intenció, però sí que és cert que hi caiem, perquè tot i que a mesura que va passant el temps tenim més clar que és una opció lliure, també és cert que encara ens queden reminiscències del passat i que tenim com molt clar que la família nuclear és aquella de tota la vida formada per un pare, per una mare que han tingut fills a través d'haver fet l'amor i no ens podem separar, i no pot haver-hi famílies d'un pare i un altre pare, ni famílies amb una mare i una altra mare, i sembla que, tot i que vulguem fer veure que ho tenim totalment assumit, és cert que encara cometem molts errors que estic segura que fereixen els pares que tenim avui en aquesta taula acompanyant-nos. Dit això, és cert que jo crec que ens donarà per moltíssims temes, i a més la intenció, sobretot això, així els hi he traslladat, és: renyeu-me tantes vegades com faci falta, perquè m'agradaria molt que després d'aquest programa almenys haguéssim ajudat a que tots nosaltres fóssim molt més respectuosos i conscients de la tasca que fan els convidats que tenim avui, que és exactament la mateixa que fan tots els pares del món: educar els seus fills. Vinguin d'on vinguin, una mica com la cançó del Barça, tots són culers. Vinguin del nord, vinguin del sud, tant és d'on vinguin. El que fan és educar els seus fills. I penso que ens ajudaran molt a reflexionar i ens veurem identificats amb moltes de les afirmacions i tòpics que avui m'agradaria desmuntar. És cert que, com que això hi haurà molts temes de parlar, m'agradaria fer dos programes abans no acabem la temporada i continuar molt més l'any que ve. perquè penso que tenen moltes coses per oferir-nos. Ja sé que estareu pensant, home, ens estàs dient que no fem tòpics i que no els diferenciem i tu ho estàs fent. Doncs sí, avui reclamo que fem aquesta mica de diferenciació perquè penso que els pares adoptius tenen una visió de la paternitat que ens pot ajudar moltíssim i que ens els hem d'escoltar. Crec que és important. Per fer-ho farem dos programes. Un, segurament s'acabarà barrejant tot, però el d'avui està... Bueno, m'agradaria que si hi ha algú que ens està escoltant i que justament està pensant en adoptar, doncs a l'acabar d'escoltar aquest programa ja no dubtés. És a dir, volgués adoptar. És que són dues paraules que s'assemblen molt, No dubtés del fet de voler adoptar, sinó que senzillament demà, quan hagi dormit i consultat amb el coixí, s'aixequi i truqui allà on s'hagi de trucar. Per tant, doncs això, el primer explicarem una mica de què va aquest procés d'adopció, quins són els passos, com es viu, com es pren la decisió, i amb un altre programa més endavant, doncs sí que potser parlaríem molt més del que és la psicologia que envolta tot el procés, no només d'adopció, sinó doncs, aquests petits dubtes que també podem tenir els que no hem adoptat i que no sabem què és, que a vegades també, doncs, un altre cop, aquests tòpics, no? I què? I quan li digui, m'estimarà igual o no m'estimarà igual? I tots aquests, bueno, milions de coses que aniran sortint, que jo seré la primera que els faré. I bueno, doncs, una mica anar-los destruint. Hi ha molts dubtes, segurament, que tenim tots. Però, dit això, és cert que m'agradaria aportar alguna cosa meu avui en aquest programa. Mai ho faig. Sempre parlo des de la visió més professional. Però avui és cert que també té a veure amb el meu aspecte professional, però sí que m'agradaria, no sé si ells s'ho agafaran bé, jo ho faig amb bona fe, però honrar d'alguna manera el fet de l'adopció. Segur que no s'ha d'honrar, però jo penso que sí que s'ha de fer una espècie d'oda a que tots reflexionem per què hem d'adoptar. Doncs mireu, perquè hi ha milions de nens en el món, dic milions i potser són milers, però probablement siguin milions, hi ha milions de nens en el món que necessiten uns pares. És així. No em posaré a parlar de si necessiten uns pares perquè no poden menjar o necessiten uns pares perquè no tenen casa. No, senzillament necessiten uns pares per sentir-se estimats. Tenim solució per donar-los? Sí, i tant que en tenim. Els podem adoptar. També estic segura que hi ha milions de persones, pares, mares, futurs pares, futurs mares, futures mares, de tot arreu, que tenen necessitat i tenen moltes ganes d'estimar els seus fills. Repeteixo, d'allà on vinguin. Però sí que és cert que n'hi ha molts que ens necessiten. Nosaltres som els adults d'aquest planeta. El poblem, som l'espècie humana, poblem aquest planeta, més que res ens aprofitem d'aquest planeta, i d'alguna manera tots, i ara hi ha els que són pares, els que no són pares, els que són mestres, els que no són mestres, és a dir, els que ens dediquem amb els nens i els que no ens hi dediquem, tots tenim un deure amb tots aquells nens que venen al món, siguin o no siguin a prop nostre. Tots tenim el deure. Tenim el deure de donar-los valors, tenim el deure de donar-los estimació, tenim el deure de donar-los drets, sobretot quan són nens, drets per més endavant sàpiguen que també han de tenir deures, Però tenim el dret d'ensenyar-los que aquest món és fantàstic. I per tant, la meva oda és dir-los a tots aquests pares adoptius que avui m'esteu escoltant, i torno a enfatitzar l'adjectiu adoptiu, que gràcies, perquè amb vosaltres hi han nens i nenes en aquest món que poden, per fi, saber que el món és fantàstic. Dit això, sense que soni gaire pastelós, però em venia molt de gust fer-ho, i us he dit que parlaria una mica de mi. És cert, jo quan vaig començar a treballar amb el món de la psicologia vaig decidir entrar pel món dels CRAES. Els CRAES són els centres en el qual els nens que els seus pares no els poden cuidar per motius doncs de delinqüència o alcoholisme o fins i tot abusos, i la Generalitat decideix treure la custòdia dels pares, van a aquesta mena de centres. Aleshores, jo vaig començar treballant. En allà vaig descobrir que realment tots nosaltres tenim un deute amb els nens. Ells no tenen la culpa de que nosaltres ens haguem convertit en gent egoista, en gent que només mirem l'avui, no mirem més enllà de si el meu gest d'avui em beneficia avui, m'és igual que demà no beneficiï, no? I allà me'n vaig donar compte, doncs, de la importància que era donar amor a qualsevol dels nanos que hi havia en el CRAI. I abans de començar també els he comentat amb ells, me'n recordo que un professor fent un màster justament de maltractament infantil em va fer una reflexió que em va agradar moltíssim, perquè em va dir, bueno, a mi no, ens va dir a tots els que estàvem fent el màster, ens va dir, mireu, tota aquella gent que es cuida dels nens, dels que no han tingut ells, dels que no han sortit del ventre, i ni tan sols de fills seus, sinó que es cuiden d'alumnes, que es cuiden doncs d'aquests nens que en aquest cas estan en un CRAE, són gent molt altruista. Ens va dir, sou gent molt altruista, perquè no hi ha cap altra espècie animal en el món que cuidi de les cries dels altres sense que hagin sigut cries biològiques seves. A mi això em va tocar, perquè vaig pensar, d'acord, ens ho estàs dient només aquells que treballem amb nens, però no hauríem de fer extensiu aquesta afirmació a tots els adults del món? No hauríem d'exigir a tots els adults del món que cuidéssim de les nostres cries, nostres en el sentit de totes les cries del món? I en certa manera penso que la figura dels pares i mares adoptius la representen molt, molt i molt bé, aquesta mancança que crec que encara hi ha en la nostra societat. Abans de donar pas als convidats, també m'agradaria diferenciar dos conceptes que jo penso que també ens ajudaran a entendre-ho tot una mica més i esborrar tota aquesta mena de tòpics que jo mateixa faig, i crec que és important diferenciar-la. Una és els progenitors, és a dir, l'acte de progenitar, i l'altre és l'acte de la paternitat o la maternitat. Són dues coses molt diferents. Una es refereix únicament al fet de tenir un fill després d'un embaràs, aleshores tu ets el progenitor d'aquell nen. Però no implica absolutament res més. Que tu siguis el progenitor o la progenitora no implica que puguis exercir o exerceixis la maternitat i la paternitat. En canvi, la maternitat i la paternitat no és l'acte de tenir un fill nascut d'un embaràs, sinó que la paternitat i la maternitat és l'acte d'educar a una persona, acompanyant-la tota la vida per ensenyar-li quin és el camí que amb ell el podrà beneficiar en el sentit de la felicitat. Acompanyar una persona no està mai en lloc, sinó mireu-ho, busqueu-ho a la Wikipedia on us doni la gana, la paraula maternitat i paternitat no té res a veure amb l'origen pel qual ha arribat aquest fill, sinó que és l'acte de portar a terme el fet de ser pares. Penso que aquí acabem ja d'esclarir alguna cosa important. Tu pots ser progenitor, però no tens per què exercir la maternitat. I tu pots ser no progenitor i, en canvi, estar exercint la maternitat. Penso que, bueno, a mi em feia il·lusió aclarir aquests dos conceptes. Dit això, m'he enrotllat molt avui. Dono pas als convidats d'aquesta nit i, bueno, hola.
Hola, m'ha agradat moltíssim la introducció, eh? De fet, és que no podies dir-ho més ben dit.
Gràcies. Ets la Sílvia.
Sóc la Sílvia.
Gràcies, Sílvia. Perdona que et talli. Sí que és cert, Sílvia, de veritat. Us ho dic amb tota la sinceritat del món. Jo caic en aquests errors dels tòpics, val? Fa molt temps que vivim en societat i ho arrosseguem de la societat. Sisplau, aquest és el moment justament de que els nostres oients entenguin amb quins tòpics no hem de caure. Per tant, sisplau, corregiu-me amb tot.
Ho farem. Sí. Doncs bé, jo sóc la Sílvia i em definiré com em diu la meva filla, que sóc mare, perquè diu que ser mare és l'ofici més difícil del món. Per tant, ho deixem així.
Totalment d'acord. Qui més tenim per aquí?
Hola, jo em dic Xavi, bona nit. I també sóc pare de la meva filla i del meu fill. La meva filla té 5 anys i el meu fill té 20 mesos.
Doncs, bueno, com podeu veure, tenim en Xavi i la Sílvia disposats a explicar-nos moltes coses i sobretot, explicar-nos les coses boníssimes. Centrem-nos potser en això, en el procés d'adopció. És a dir, abans em comentava, Sílvia, que tu era una opció. M'has fet un comentari que m'ha agradat, el tema de l'opció lliure, no? Que abans...
Sí, jo penso que abans la gent adoptava quan realment havia esgotat totes les possibilitats per poder ser pare o mare biològicament, Nosaltres, per exemple, ara gràcies i cada vegada més, el món és molt més lliure en aquest sentit i quan tu decideixes ser pare o ser mare, pots decidir de quina manera ser-ho. Jo, per exemple, amb el meu marit ho teníem clar des de sempre, és una opció que a casa, quan ho vam dir-ho, de fet, no es va estranyar ningú, perquè és una cosa que ens havien sentit a dir sempre. De fet, la meva mare sempre em diu que la primera vegada que jo li vaig dir que seria mare a través de l'adopció tenia 8 anys, és a dir, que jo crec que és una cosa que he tingut claríssima. Vaig tenir la sort de que la meva parella pensava molt semblant a mi i en aquest sentit, doncs, sí que és l'únic punt que l'adopció has d'estar molt d'acord amb l'altra parella.
Amb l'altra parella.
Això sí que és una cosa que els dos han de tenir igual de clares.
Perdoneu, per evitar... perdoneu que talli, eh? Tenim la parella de la Sílvia a darrere, en el tècnic de sol, i estic dient que entri, no ens fa ni cas. Fes el favor d'entrar.
Segueix, Sílvia, perdona.
Doncs, ara he perdut el fil una mica, però bueno, dèiem això, no? De que ho teníem claríssim, llavors pues, no ens va suposar, vull dir, simplement ens vam informar de com era el procés, quin era el país que triàvem, que això és un altre tema a tenir molt en compte, i un cop aclarit tot això, doncs vam començar els tràmits i, bueno, i ara ja tenim l'Aina, que ja farà 5 anys que està amb nosaltres i és el millor que hem fet a la vida.
Avui tant la Sílvia com el Xavi trencaran un primer tòpic, que un dels primers tòpics, no sé si t'hi has trobat, és... Ah, tu no em pots tenir de fills? És a dir, és una opció que has escollit tu?
No, jo nosaltres...
Saps?
O sigui,
però que la gent, el primer que penses, han adoptat... No t'ho diuen,
hem
però...
Hem adoptat, sí.
Han adoptat. Ah, és que no en deuen
poder
tenir
fills. Doncs sí, nosaltres en podem tenir de fills biològics. De fet, és una possibilitat que ara actualment estem contemplant perquè el segon procés que tenim engegat a la Xina, ara la cosa està anant molt lenta i tampoc volem donar un germà a la nostra filla quan ella ja tingui 10 anys. I de fet, ara és un procés pues, que estem contemplant, però per res del món volem renunciar a l'embaràs que ja portem de fa 4 anys, que és la nostra segona adopció a la Xina.
Però és això, vull dir, perdona si et molesta en aquest sentit, però penso que és important
no.
Jo estic molt cansada de sentir ai, pobres de què? O sigui, primer,
sí.
I, és una opció lliure, jo crec que
totalment.
Això tant si en pots tenir de biològics, que abans la Sílvia m'ha dit, jo de fills en tinc, si en pots tenir de biològics, com si no en pots tenir de biològics, és una opció que tu decideixes, independentment del que puguis o no puguis fer amb el teu cos.
Exacte.
Doncs, penso que és bo remarcar-ho, el fet de dir, sisplau, quan anem pel carrer, o alguns amics ens diuen, hem engegat el procés d'adopció... No ens anem a dormir i diem, és que pobres no podrem
pobres
tenir.
Pobres no poden,
no. Escolta, cadascú fa el que vol.
Fa el que vol. I creu-me que en els processos d'adopció, si arribi, a través de la via que s'hi arribi, la gent que hi arriba i obté el certificat d'idoneïtat és perquè ho té claríssim, eh? Perquè això és un altre punt que després hi entrarem, que és molt dur.
Per cert, abans que comenci a xerrar en Xavi, hem aconseguit convèncer la parella de la Sílvia perquè entri. Saluda'ns.
Hola, sóc en Lluís. Què tal?
Hola, Lluís. L'hem enredat.
Sí, déu-n'hi-do.
Que això serà molt divertit, Lluís.
Bueno. Molt bé.
Xavi.
Bueno, doncs jo, el nostre cas va ser una mica diferent. Amb la Dola ens vam casar molt joves, teníem 21 anys, i els primers anys ens vam dedicar a viatjar molt. Ens agradava molt viatjar i conèixer noves cultures i nous països, i això va fer que, sobretot els països asiàtics, vam veure doncs, molts de nens que, això, no, que els hi faltaven uns pares, els hi faltava l'amor, estaven... I això ens va tocar moltíssim i sempre vam dir que seria la nostra opció, diguéssim, un objectiu que teníem a la nostra vida era, igual potser al principi vam començar que volíem ser pares biològics, vam tenir un seguit de problemes de que ens vam bloquejar psicològicament i no venien i tal, i vam dir, saps què, canviem les tornes i anem a el que ens farà tanta il·lusió que seria ser, anar a buscar ser pares adoptius, no? I així ens ho vam fer, vam començar el procés d'adopció a Xina, no vam tenir cap dubte de quin seria el país, no vam contemplar cap altre lloc, i va ser com vam començar, diguéssim, tot el procés.
Els dos, Xina.
Els dos, Xina.
Sí.
Per què?
Home, nosaltres, jo, per exemple, havia comentat molt que a mi m'hagués agradat Etiòpia, però un cop, en canvi, en Lluís ho tenia claríssim que no, que ella Xina. El que passa que un cop et poses a dintre, mires, t'has de mirar cada país tots els requisits que demana, com és el tipus d'adopció. Hi ha molts països que l'adopció no és plena. A Xina, per exemple, l'adopció és plena, és a dir, els nens surten del país ja siguin ciutadans espanyols.
Val.
Llavors, doncs, clar, quan mires tot el que et demanen, el que et deixen de demanar, el que has de fer, el que no has de fer, com és el procés, si és transparent, si no és... No hi havia dubte. O sigui, Xina s'emportava tots els punts. De fet, crec que és un punt d'entendre perquè hi ha tants nens xinesos a casa nostra, no? Perquè és bàsicament per la facilitat del procés. Un cop comences a tramitar l'expedient en el país d'origen dels nens.
la claretat, el 2 i 2 són 4, vull dir, són gent que són molt clara, et demanaran molts papers, però realment si tu compleixes tots els requisits i entregues tot, no trobaràs sorpreses. És una bona opció que és
molt transparent. Molt transparent. Almenys de cara a nosaltres és molt transparent.
Val. He tret unes estadístiques del Ministeri de Sanitat i Política Social. també els he comentat als pares que tenim avui aquí, justament micro tancat, els deia, escolta, fins i tot aquests tòpics o aquesta mena de que no acabem de parlar i que l'adopció encara sembla que costi, fins i tot a l'hora de trobar estadístiques no he pogut trobar estadístiques d'adopcions nacionals, o sigui, difícil, has d'anar allò rebuscant. Les que sí que he pogut trobar han sigut les estadístiques d'adopcions internacionals, i crec que està bé dir-les, és a dir, crec que portar la dada doncs està molt i molt bé, perquè tothom pugui tenir una mica la idea de que cada vegada és una opció molt més contemplada i que, a més, enllaçant amb el que deia abans, és donar aquest bri d'esperança, no? De dir, escolta, anem-nos a ocupar d'aquests nens que no tenen qui els estimi, com deia abans, no? No estan, que no poden menjar, que no... A la base, anem a la base de... I resulta que ara amb tants papers els he perdut, Els he perdut les estadístiques. Però, bueno, havia, més o menys, me'n recordo, i tenia les estadístiques del 2005 fins al 2009, el que deia és més o menys que el 2005 hi havia unes 5.500 adopcions, el 2006 unes 4.000 i pico, mira, ara els he trobat, mireu, doncs sí, quasi les he clavat, 2005, 5.423, 2006, 4.472, 2007, 3.600, etcètera, etcètera, i tinc fins al 2009, 3.006. En aquests papers em diuen que una de les raons de la davallada al 2009 és perquè certs països han anat dificultant aquest procés d'adopció. I com vosaltres ara marcàveu, la Xina és justament el país que més adopcions, més nens adoptats aporta. La Xina tenim el 2005 2.753 nens i el 2009 573.
Això és degut al temps d'espera. Uh-huh. Han endurit molt els requisits. Uh-huh. Xina ha passat a ser un boom, és a dir... en cosa de 2 o 3 anys el nombre d'expedients s'ha quintiplicat. Llavors ells, la manera de frenar això una mica, jo crec que la seva manera ha sigut doncs endurir requisits, i amb aquest enduriment dels requisits moltes famílies no hi han pogut entrar, sigui per motius econòmics, per condicions socials, etc, etc, i això ha fet ajuntat amb el temps d'espera, que s'està convertint en temps eterns, que molta gent que sobretot estaven esperant el seu primer fill pues canviés de país, canviés de via o simplement ja desistís.
També amb la idea de ser pares. Llegia l'alta taxa de fracàs en els pares que desisteixen per tots aquests motius que tu has apuntat. Per altra banda, pensava, ostres, que trist, no? Perquè tu engegues una il·lusió i bueno, parlaven d'això, no? De que hi ha una alta taxa de fracàs i que és molt difícil d'assumir per uns pares que ja han pres la decisió de ser pares, assumir que han de tornar enrere, no? Han de tirar enrere.
És com tenir un avortament.
Gràcies, Sílvia.
Jo crec que hi ha molta gent que no ho entendrà, però és així. És a dir, la gent no entén quan estàs en un procés d'adopció que tens un embaràs i molt més llarg que un embaràs biològic, i que no passa res si et diuen, bueno, pues, si en tens un de teu, doncs, aquesta paraula, no? Si en tens un de teu, que a mi fa molta gràcia, doncs bueno, després ja està, no, ja està. Tu estàs esperant aquell nen, aquella nena.
Perquè aquell nen i aquella nena, perdoneu que us talli, us vaig tallant.
Sí, sí. Uh-huh.
Aquell nen i aquella nena és teu en el moment que te'l...
És teu en el moment
que el veus.
Que tu truques a la Generalitat i dius, què haig de fer
per ser pare
a través de l'adopció. Aquest moment, aquell nen és teu. Uh-huh. L'única cosa que no el portes a dintre, no el sents físicament i no saps com serà ni quina edat tindrà.
Però tampoc no saps com serà, i exactament igual que els 9 mesos d'embaràs de les mares, és a dir, tampoc saben com serà.
No.
També hi ha la sorpresa. No?
Però pel sol fet de portar-lo a dintre sembla que hi hagi el sentit aquest de pertinença com molt més arraigat que un altre. Jo vull dir que no és veritat.
Que no és veritat. Una mica amb el que jo deia al principi, no? Una cosa és ser el progenitor, és a dir, la persona que portes al món.
Totalment d'acord amb això.
A nivell físic, aquell nen.
Sí.
I no això et dona el dret a que siguis el pare o la mare d'aquell.
Exacte.
Totalment d'acord.
De fet, ja que estem amb aquest tema, les i a més ara també m'interessa molt, Xavi, i Lluís, anima't, que Lluís el tenim aquí, que no s'acosta al micro per res. I a més, va fent mirades a la Sílvia. Va fent mirades de la Sílvia com dient, m'has enredat. També a nivell de pare, de pare, o sigui, la Sílvia parlava
la figura masculina,
no? També és així, és a dir, perquè jo crec que justament en el procés d'adopció és on el pare té la mateixa importància i ho viu amb la mateixa intensitat i amb el mateix dret que la mare. En canvi, en el procés de l'embaràs, això no és així.
Totalment.
Això no és així.
Sí.
També, el que deia la Sílvia, el teu fill és teu en el moment que truques i dius a la Generalitat.
Exacte. Una de les grans avantatges que té l'adopció, o sigui, la vivència que tens, és compartir el 50%, perquè la implicació és totalment mútua. I clar, un embaràs, per molt que en vulguem, són 9 mesos, són 3 ecografies, és un part, tal dia te'l provoquem o tal dia temps de part. Una adopció, quan la comences, no saps quan acabaràs, és un projecte a llarg termini, això t'obre molt temps per pensar, per dialogar, per compartir amb la teva parella, la vivència. És un, el que dèiem fins ara, no saps si serà un nen, si serà una nena, l'edat que tindrà. L'únic que saps és que, bueno, algun dia t'arribarà la trucada de l'ICA i et dirà, mira, passa que a partir de demà que vindràs a buscar la fotografia i poses cara i ulls al que serà el teu fill, no?
Mm-hmm. I ho diu en Xavi, que és pare biològic i pare a través de la ficció.
Exacte.
És a dir, que ara igual hi ha pares que escolten i diuen, clar, és que aquest no sap el que és l'altre, no?
Doncs
sí. No, jo em sobta molt, per exemple...
Ja us he dit jo que avui trencaríem molts tòpics, perquè, Sílvia, és cert, molta gent ja el havia posat en el paquet de clar,
són pares adoptius.
No, per exemple, jo em trobo moltes vegades, no, que la gent no entén, o sigui, jo he tingut he tingut dues maneres de ser pare, una totalment diferent de l'altra, i realment quan la gent em pregunta i què? La gent que tota la cara t'ho pregunta, no? Què has sentit? Què t'ha agradat més? No, és que és totalment diferent, no? És, per mi és més, vull dir, estem també en un segon procés d'adopció també engegat, que bueno, ens hem posat un límit dels 40 anys, dels 40, vull dir, me'n queden 3 anys
i aneu pel tercer ja.
Bueno, ens agradaria si les coses no continuen la feina i tot, ens encantaria. I jo quan molts amics meus em deien, pues clar, no és el mateix, no? Diu, jo per exemple, no, això no és el mateix, és que jo si puc triar una cosa amb una altra, o sigui, jo els meus fills me'ls estimo els dos amb bogeria, però jo a l'embaràs no l'he viscut amb la mateixa intenció que vaig viure l'adopció. Evidentment, el meu fill no l'entenc sense la meva filla adoptiva, perquè segurament, com que estàvem bloquejats psicològicament, no haguéssim mai tingut un embaràs amb la dona, per exemple, i evidentment tinc molt clar que l'adopció la vaig viure poder inclús amb més intensitat que la meva dona, perquè tenia més temps lliure, estaves amb més foros d'internet, et comunicaves molt amb gent que estava en el mateix procés que tu, i és super enriquidora, vull dir, l'adopció és, per mi ha sigut, bueno...
Clar, a més, mira, és que aneu traient temes que volíem anar molt, però és que està sent molt interessant tot això. Clar, a més, és cert, clar, el fer el pas, aleshores parlaves de l'ICA, aleshores també busques associació, i per informar-te, no?, de quins països seran millors, etc.
Sí.
I clar, en el procés aneu coneixent gent que potser d'una altra manera no haguéssiu conegut i que, per tant, permeteu-me l'atreviment, apreneu a ser pares, tothom aprèn a ser pares, però apreneu a ser pares acompanyats, no? Això deu ser fantàstic.
Aprenem a ser pares acompanyats i parim acompanyats.
Sí, és fantàstic.
I és un lligam que et lliga per tota la vida.
Que els dubtes que pugueu tenir de cara a la paternitat i a la maternitat ja des del primer moment els viviu molt intensament i els compartiu, que això amb un embaràs no hi és. L'embaràs és, estàs embarassada, hi, ha, ja veuràs el que et vindrà i és que aquí et quedes, no?
Tenen teu nom, això, que nosaltres li hem posat un nom, amb en Xavi hem tingut la gran sort, doncs, de que a part de que ja ens coneixíem, això ens ha unit moltíssim, i és el que en diem, que nosaltres tenim una família en aquest sentit molt extensa, que en diem la família del cor, i mai més ben dit. I és una família en la que moltes vegades, no ha sigut el meu cas en concret, no? Perquè ja et dic, la família, sempre hi ha algú de la família que et surt amb alguna cosa que poder no comptaves, però tothom ho tenia molt clar, que nosaltres tiraríem per aquí, no? Llavors, sorpresa en aquest sentit no n'hi van haver. Però sí que és un punt de trobada on te compartim moltes coses, moltes inquietuds, molts sentiments que potser altra gent no entén, no? I nosaltres no ens hem de dir res, tots sabem el que estem patint, el que estem passant, i les ganes que tenim de poder fer el viatge i anar a buscar els nostres fills, no? I això és una cosa que t'uneix per sempre.
Sí, és molt enriquidor perquè a més les famílies, no, doncs, tenim fills de diferents edats, no? I ens van dir, ui, prepareu-vos quan vingui això, prepareu-vos. I clar, sí que potser també amb els pares, diguéssim, biològics també ho tenen, però clar, aquí és, les preguntes que et farà un fill doncs, són diferents, no? Perquè és el que diem. Per exemple, en el nostre cas de la Xina, és molt evident que la meva filla no em preguntarà si soc de la Xina, perquè ella ja ho veu, i es mira al mirall, i riu, i riem, i no amaguem, en parlem, exacte. Té un sisè sentit, que sempre diu que té un sisè sentit que qualsevol cartell publicitari, qualsevol documental de la televisió, qualsevol notícia que surti de la Xina, sense, encara que fos muda, ella sap que és Xina, i tu dius, mira, papa, Xina, aquí... Sí, sí, és realment... Vull dir, és superenriquidor.
No, només us he de dir una cosa. Avui la Sílvia, en el seu Facebook, ha posat avui vaig a Ràdio Sant Celoni i al Punt 7 Ràdio a parlar d'adopcions. I després de que tenim la pàgina de l'habitació dels pares, l'última vegada que ho he mirat em sembla que hi havia 13 o 14 comentaris.
Imagina't.
He al·lucinat. He dit, ostres. I justament de molta gent que deia, que bé, poder-ne parlar, volem escoltar-ho, no? Gent, és que hi havia gent, sí, com semblava de València, bueno.
Sí, sí, gent de... És això, que a més, no només tens la sort de poder-te trobar amb famílies d'aquí al costat, no? Sinó amb gent d'arreu d'Espanya, fins i tot arreu del món. Perquè també a través de les pàgines d'adopció connectes amb famílies americanes, amb famílies... Vull dir que és una experiència, jo no vull dir que, no vull pas que es malinterpreti, són dues experiències que crec que les dues són fantàstiques,
sí, sí.
El que passa que crec que és una experiència que tothom hauria contemplar, perquè realment val moltíssim la pena.
Val, molt bé, doncs, d'acord, hi ha gent que ens està escoltant que d'acord, contemplem-la. Hi ha una cosa que fa molta por, el procés d'idoneïtat. Què és això?
Bueno, això jo crec que, a veure, d'entrada, sí, tu comences, vas a la Generalitat, a l'ICA, que és l'Institut Català d'Acolliment i l'Adopció, omples un paper que és la sol·licitud en el qual tu dius que vols adoptar. En aquí sí que no et demanen massa si és adopció nacional o és internacional, perquè el certificat d'idoneïtat és per als dos tipus d'adopcions igual. I què és el certificat d'idoneïtat? El certificat d'idoneïtat és uns cursos que et fan passar a través de psicòlegs, assistents socials... No ens enganyem, en el nostre cas va ser bastant dur. Ho fas a través d'un ICIF, que són entitats que tenen, van associades amb la Generalitat, no? En la que fan un informe de si o no ets idoni per ser pare.
Perdona, espectacular, eh? No, sí, no, vull dir, en el sentit de dir que això ho podríem fer tothom, no?
No, és que jo crec que això, un cop passat, per dur que sigui, quan després veus que ets pare, que vas a l'escola, que vas a la llar d'infants, que tens nens, que veus això, que veus allò, et dones compte que el certificat d'idoneïtat l'hauria de passar qualsevol persona que volgués ser pare o mare. No només els que volem fer-ho a través de l'adopció.
Totalment d'acord.
Perquè, clar, d'arribar a un punt, jo, per exemple, en el nostre cas, amb la psicòloga, nosaltres vam decidir sempre dir la veritat per davant de tot. Volíem que un altre dia la nostra filla, quan llegís, si mai vol llegir-ho, com vam decidir anar-la a buscar amb ella, doncs, el perquè volíem, simplement. No vam... Sabíem que si podíem... Si dèiem alguna petita mentida, doncs, el procés que ha estat més senzill. Nosaltres vam decidir sempre anar amb la veritat per davant i, clar, en aquí va ser... Ens vam encallar moltíssim amb la psicòloga, no? Fins al punt de dir, clar, era...
Com són, les psicòlogues?
No, a veure, jo entenc que ella va fer bé fer de la seva feina, és a dir... Jo després vaig descobrir que no érem nosaltres que estàvem bojos, que llavors hi havia, vaig descobrir que sobretot a la Xina la majoria de pares adoptius poden tenir fills biològics, que passa que el psicòleg va fer la seva feina i va voler quedar convençudíssima de que no estava donant una idoneïtat a uns que tenien un caprici. Llavors, clar, llavors sí que vam frencar el xoc adopció-biologia.
Et vaig tallant, però és que m'agrada perquè un altre tòpic que ha sortit últimament amb famosos que han anat a... adoptada... clar, ara aquests pijales, aquests rics, el caprici,
sí.
Per això et tallava, perquè crec que hem d'anar fent, jo cada vegada que
no,
trobi
no.
alguna cosa així,
no, ja està,
i si jo em faig, dieu-ho,
en el nostre cas et puc assegurar i garantir
que no és un caprici,
que va ser molt dur, a veure, el primer mes ens vam encallar amb la primera pregunta que et fan, que és, per què vols adoptar? La nostra resposta va ser molt clara, perquè volem ser pares, i bueno, i aquí això va durar un mes, un cop va passar aquesta, la psicòloga li va quedar molt clar que ho teníem claríssim, llavors ja tot va ser molt més fluid, vam fer les altres entrevistes que tocaven i tot va anar ja pues molt ràpid i molt bé, no? Però aquesta va ser especialment, sobretot encarada a mi, vull dir, també fet de, que si, bueno, de fet biològic, de que si vols renunciar, i en cap moment nosaltres hem dit que hi volem renunciar ni molt menys, però sí que et matxaquen molt per aquest cantó. I jo puc dir que, bueno, que molt bé, nosaltres vam passar per tot això, però que després de moltes mares que van passejant amb els seus fills i que veus el que fan, el que diuen, i penses, bueno, aquests també haurien d'haver passat per un certificat d'idoneïtat. I saber què vol dir, d'alguna manera et preparen, et posen en situacions molt límit, situacions de la vida, no de l'adopció,
sí, sí.
És a dir,
sí, sí.
El que passa que ser pare adoptiu és el mateix que ser un pare biològic amb un hàndicap. que tens una feina més a fer, que és a reforçar l'autoestima del teu fill, de que el teu fill mai ningú li pugui fer mal dient-li qualsevol cosa d'aquestes que diu la gent, que la ignorància és molt atrevida, i reforçar-li l'estima pel seu país d'origen, no? O sigui, és una feina extra que tenim els pares que hem triat l'adopció a l'hora de ser pares.
I a més, perdona, jo intentar acompanyar també la petita motxilla que, amb la qual ell ve, sí, perquè al final no podem oblidar que aquests nens, la seva primeríssima infància, no estan en situacions
idònies.
Exacte, diem-ho, idònies, no? També és cert que aquestes petites coses marquen, i justament vosaltres sou els que els doneu l'oportunitat d'esborrar-les i d'esborrar-les en aquest sentit, la primera infància, el no poder estar acompanyat d'un adult amb l'amor que pertoca, perquè bueno, estan amorfenats, d'acord, estan ben cuidats, però no és el mateix. Llavors, també teniu aquesta feina afegida de, ei, tranquil, allò que va passar el teu primer any de vida s'ha quedat allà. Nosaltres ara sí que som aquí per protegir-te, sí, que de fet és el que han de fer tots els pares del món, protegir.
Això sí que nosaltres ho tenim molt clar, és cada dia reforçar-los això, no? I pensar que en el cas de l'Aina, ella tenia, quan la vam anar a buscar, tenia 10 mesos, era molt petita, però bé, tot i així, no ens oblidem que tenia el que en diuen això, no? La ferida primària, no? Que d'alguna manera és... No m'agrada fer servir la paraula abandó, perquè crec que és una paraula molt forta, però sí, no? D'alguna manera. Llavors, sempre... No, això és per sempre i t'estimarem sempre i sempre estarem al teu costat i no importa que no hagis sortit de la meva panxa en aquest cas, no? Això se'ls reforça moltíssim.
Sí, que costa la paraula abandó, però és la així, realitat. Sí, aleshores, sí, també s'ha d'assumir.
Sí, sí.
I van ser abandonats, però ara no.
No.
És a dir...
És com la paraula adoptar.
Sí.
Jo també, quan em diuen és adoptada, no, la vaig adoptar un dia.
Sí.
Ara és la meva filla. De la mateixa manera que els que han nascut no estan naixent cada dia.
Exacte.
Van néixer un dia i ara són els teus fills,
sí, sí.
No?
És de la manera que va néixer la meva filla, que va arribar la meva filla, ja està.
Exacte.
Aquí s'ha acabat.
Jo la vaig adoptar un dia i prou.
És un estat, és del verb estar, no del verb ser.
Exacte.
Ha estat adoptada i és la meva filla.
Sí,
no?
sí.
A vegades, aquestes coses...
No, clar, és que això per ells és molt... Jo, per exemple, amb ella ja li hem dit, o sigui, abans que ella li digui a algú, ja l'hem preparat en aquest sentit. Si tu mai algú et diu que ets adoptada, volem que sàpigues què vol dir aquesta paraula. La resposta va ser adoptar és el mateix que estimar. Ja està, no? Vam parlar una mica sobre el tema i ja està. I perquè no vull que ella es pensi que això és un insult o que a ella li pot fer mal algun dia, una paraula que ella no ha sentit, no?
Xavi, el Lluís no diu res. Va dient que sí a moltes coses, va rient, però no diu res.
La seva dona parla molt bé, clar.
Xavi i Lluís, però bueno, Xavi, en el teu cas has comentat que hi ha la nena i el nen.
Sí.
Molta gent en aquests moments, jo estic intentant, recordeu, trencar tòpics. Jo crec que en aquests moments hi haurà molta gent que estaran dient: "Ah, i com es porten el fill i la filla adoptada? Com ho gestioneu això?" Com...
No, abans és el que parlàvem, no? Nosaltres, per exemple, ara ens trobem moltes vegades.
Jo no penso dir que el tòpic que deus pensar.
Sí, no, però ja hem trobat, ens hi trobarem i ho sé, i vull dir que moltes vegades pel carrer i anàvem al cotxet i amb la filla tenia 4 anys i et deien: "Ah, però n'heu tingut vosaltres, és el vostre fill?" Dic, jo, clar, el primer que feies, et canvia la cara i dius: no, perdona, és que ella també és la meva filla. Vull dir, no, però ja m'entens, vull dir que aquest és vostre. No, jo repeteixo que ella també és nostra, ha sigut sempre nostra, vull dir, és que no... I clar, la gent que no fa malícia, a vegades, no sé, pot ser, entre parèntesis, incultura, a vegades, no? I et diuen això, i això et sap molt de greu, no? Perquè inclús et podria dir jo, no? Més que inclús hi ha gent que t'ha vingut a veure a casa perquè has tingut un fill recent nascut i no ha vingut, per exemple, quan la meva filla acaba d'arribar. I són petites coses que dius, te'n dones compte, no?, de que la gent actua diferent. Segons... I això et sap greu, no? O inclús ens trobem moltes vegades que quan portàvem sota el cucu i així, no?, que la gent veia que portaves la nena agafada a la mà, que evidentment veuen que és xina, i el que els hi mor de ganes i els hi pirra és... poder mirar dins del cotxet si el que portes és una altra nena adoptat. A mi això em fa una gràcia, perquè és que jo he vist corredisses a un supermercat de gent que veus ben bé que està passant de passadís a passadís per trobar-te de cara i poder posar el cap allà a veure si el que portes és una altra nena adoptat de Xina i veure'l. Ah, són coses que et fan gràcia, inclús, no? I t'ho agafes en plan així d'ironia.
Sí, però que està bé que les diguem, perquè en el fons, escolta, encara està molt estigmatitzat, això.
Molt.
Sí. No, i el tòpic més gran que hi ha, que jo m'he trobat i que em sap molt de greu, que jo sempre responc perquè penso que s'ha de tenir sempre educació, i jo per sort m'he trobat amb la majoria de vegades són gent gran i els hi tens una consideració, no? És el fet de dir-te Ostres, però jo realment també em fes... Hi ha gent que em diu, per exemple, a més et gràcia adoptar un nen, no és l'il·lusió de la meva vida, però com que sempre he tingut el dubte de si l'estimaré igual que si l'hagués tingut, a mi això a mi, em sento una punyalada, però després, clar, a vegades penso, has de respondre, no? Perquè si te'n vas, quedes com mal educat i diuen, mira, jo sempre responc el mateix, no? Vull dir, si ja té aquest dubte d'un principi, vull dir, això ja...
No cal més allà.
Perquè la idoneïtat, tinguin aquest dubte, potser
ja
no li donen.
Ja no li donen.
Exacte, no li donen.
La Sílvia m'ha agradat molt quan hem fet aquest comentari també fora d'antena, que ha contestat un que, no sé com... I tu n'has adoptat mai algun,
sí,
per saber?
Sí, és que passes per diferents etapes, no? Quan arribes, que la nena és molt petitona, va amb el cotxet, i tothom, ai, quina gràcia, no? Llavors, la gent, quan ja ha passat l'etapa de la gràcia, n'hi ha alguns que se t'acosten, uns amb educació, els altres sense, els altres només simplement pel fet de dir, vaig a veure si punxo i surt sang, no? Te'n deixen anar cada una que, bueno, al principi aguantes perquè la nena és petita, no se n'entera, però arriba un punt que penses, no, o sigui, la meva filla va per davant de tot. I jo no deixo que ningú faci mal a la meva filla quan la meva filla pensa, sent i raona, no? Ja, a la seva manera, no? Llavors, doncs, tu et vas fent una mena de cuirassa, no? És a dir, al principi intentes quedar bé, i llavors al final algun dia te'n surt alguna que dius, és que m'és igual si pensen que sóc una mala educada, perquè jo no vaig dient-li a la gent, no?
Com és que
has tingut un fill? Com és que t'has quedat embarassada? Sí. Que no ho veus? Que la maternitat no està feta per tu? Normalment quan una persona es queda embarassada, tothom felicita, no? Després has de dir a la gent, dirà aquests, oi, això o l'altre, però d'entrada és una felicitació. El primer que tu dius que quan adoptes és, estàs boja. Això és el que la gent que no té gaire idea de com ets tu, ni de el que tu tenies previst fer, el primer que et diuen, estàs sonada, estàs boja, que vai on et poses, que... Això és la felicitació.
Llavors... Què et trobaràs, no? També aquest tòpic de vés a saber qui eren els seus pares i com serà de gran, llavors, no?
Sí,
el tòpic aquest genètic absurd,
sí,
no?
Sí,
no?
Sí,
porta que a vegades sense voler-ho tu contestis el que jo et deia abans, no? És a dir, fins a un punt jo una vegada li vaig dir a una dona, em diu, això era la sortida de la guarderia, de la llar d'infant, i em diu, sense saber si jo podia tenir o no podia tenir fills biològics, i em diu que ja veuré que el dia que en tingui un de meu me l'estimaré molt més i serà diferent. Jo li vaig contestar, no sabia que vostè en tingués un d'adoptat. I clar, la dona se'm va quedar mirant com dient, aquesta nena és tonta, no m'ha entès. Dic, no, si l'he entès perfectament. Dic, no sabia que vostè en tingués un d'adoptat. Diu, no, és que jo no en tinc cap de... Llavors, com sap que s'estimen igual? És a dir, si tu no tens un d'adoptat, no saps com s'estima un fill d'adoptat. Jo, per exemple, puc dir-te que si ens decidim a tenir un de biològic, me l'estimaré igual que la meva filla. Però més és impossible.
Que, a més a més, moltes vegades en parlem, no? Quan estàs tan acostumat, és que moltes vegades ni penses, no? Vas pel carrer i no penses que portes la teva filla, que tothom veu que és de Xina, o que no ho penses, que tu no hi penses, tu és el dia a dia i allò, i no hi penses, i no hi tens cap importància, i ni ella tampoc. És que moltes vegades el tema xinès no surt constantment, el tema soc adoptada no surt constantment, vull dir, ell podria ser una edat que encara és petita, no? Però vull dir que ells mateixos, espero que sigui sempre així, no tenen un trauma diari de dir, no. Soc diferent, soc... Per què? Perquè estan rebent en tot moment l'estimació diària, els seus companys d'escola, bueno... És que no tenen cap tipus de diferenciació amb cap altre nen de l'escola.
De fet, els estudis així ho demostren, vull dir, també ho sabeu, que s'han fet milers d'estudis en quan té a veure amb tot el que és el procés de creixement psicològic i de vincle maternal i paternal en processos d'adopció i en nens, en famílies adoptives. És una realitat que ells viuen. Jo en aquest programa no paro de repetir que els nens accepten, treballen, viuen amb la normalitat que tu els hi plantegis. Aquesta és la seva normalitat. I per tant ella segurament ni té la sensació, o sigui, és que ara anava a fer un altre tòpic, perquè clar, quina és la sensació de ser adoptada? No n'hi ha. Ella té pare i mare i un germà, o sigui, vull dir, no, ella tant és, tornem a la cançó al Barça, no? Ets igual d'on venim. Vull dir, i això sí que està molt demostrat. Sí que és cert que potser ho parlarem en un propi programa, perquè ens estan quedant moltíssimes coses per parlar, no omplirem, però sí que és cert que clar, també hi ha el moment, en el vostre cas és evident que ells ho saben des del principi, sempre. Perquè a part de que els hi digueu el fenotip,
la genètica,
vull dir, ja es veu, però hi han, per exemple, els nens que venen de Rússia, els nens que no tenen aquesta diferenciació tan clara, i clar, hi ha un moment en el qual tu has de fer partícip d'aquesta veritat. Això també està molt més que estudiat, el fet de que han de saber-ho, és bo per ells, pel seu creixement psicològic, no? I això també molta gent sempre diu, la gent que no hem adoptat, doncs i aquest moment deu ser molt dur, i aquest moment, no? I que també hi ha molts tòpics sobre aquest tema, no?
Jo penso que no, a veure, de moment no hi ha hagut cap moment fins ara, eh? No, les coses es van fent gradualment, sempre intentes anar un pas per endavant que ell, i si ells no fan la pregunta forçar que la fagin, però sempre explicant les coses com són. Vam passar l'etapa de, jo he vingut de Xina, llavors vam passar a l'etapa de, ostres, em penso que tots els nens van néixer de Xina,
sí.
I llavors dius, no, ara ja toca fer un altre salt, no? Dic, no, tots els nens venen de la panxa d'una senyora, que passa que, bueno, a vegades aquesta senyora, en molts casos, no acaba siguent la mare dels nens, no? Vale, i ara estem en aquesta fase, no? L'altre, et deia abans que nosaltres ja hem introduït la paraula adopció, no? Perquè, bueno, a vegades hem de tenir molt clar també que és una falta de és un tema desconegut per falta de coneixements. I els nens no fan res més que dir el que senten a casa moltes vegades. I hi ha vegades que no és el nen que et diu una cosa, els nens ho tenen molt clar. Jo penso que els nens ho veuen claríssim. O sigui, i estan en una societat que hi ha molta diferència, hi ha moltes ètnies diferents, i els nens, això és una cosa que jo crec que ni tan sols es fixen ni amb els colors, ni amb els ulls, ni
amb res. De fet, hi ha un anunci de cotxe, és, que a mi m'encanta, que és un pare va buscar a la nena, o el nen, no sé si és nen o nena, puja el nen al cotxe i li diu, escolta, pare, sabies que en Jordi és negre? Com dient, fa tants anys
i
què vol dir això que sigui negre? Sí, no? I el pare fa com una cara de sí. I de feliç de dir, doncs justament jo a l'escola ho veus, que...
Per això et dic que és la falta a vegades els pares, la manera que tenen d'explicar el que és una adopció als seus fills, quan amb tota la raó del món no tenen ni idea, no? Llavors això és el que més pot fer, perquè depèn del que els nens senten a casa, llavors van i els diuen els teus, no? Per exemple, que m'han dit que tu tens dues mares, no? Tu no tens dues mares, tu de mare només en tens una.
Exacte.
Si un altre dia, quan ella sigui gran, pugui interme el que vol dir mare biològica, vol fer servir aquest terme per referir-se a la seva progenitora, cap problema. Però jo crec que ara dir-li a un nen de 4 o 5 anys tens dues mares, primerament no és veritat.
No.
Potser m'equivoco, però és la meva manera de pensar. I en segon lloc, és crear-li una confusió bestial, és a dir, a veure, quin nen té dues mares? Ningú.
Bueno, ara n'hi ha alguns, eh?
Bueno,
sí.
Sí. Mare com a sentit biològic,
sí.
Vull dir, no,
sí.
I per sort, això, ves, això és un altre punt a favor, vull dir, el tema de que moltes famílies, doncs ara, doncs sí, hi ha moltes condicions diferents, i trencar el tòpic de lo que era la família de tota la vida, i saber que ara, doncs sí, hi ha nens adoptats, nens que no són, nens que tenen dos pares, nens que tenen dos mares, i nens que tenen un germà negre i ell és blanc,
no? Fins i tot he fet la broma.
A mi sembla fantàstic.
Clar, però he fet la broma, però que fins i tot és cert que, per exemple, en les famílies homosexuals per dos pares o dos mares, sobretot en el de les mares es veu més, tampoc hi ha dos mares,
no.
I elles mateixes t'ho diuen,
sí,
hi ha una mare,
sí.
I, o sigui, la progenitora i mare, i després hi ha l'altra mare,
sí.
En el meu cas em toca personalment, jo tinc una cosina germana que té la parella, que és la Rosa, i fa molts anys que estan junts i tenen dues nenes de 10 anys. És curiós perquè és la mare i la mare Rosa, per diferenciar una mica també, perquè és normal,
la funció que
no?
ocupa cada una dins de l'àmbit familiar.
Però jo penso que, recuperant també una mica el que dèiem al principi, no? Que veig que sí que era important, no? La diferenciació del progenitar,
molt,
de
molt,
la funció,
sí,
maternal,
molt,
o paternal,
exacte.
No? És allò de mare no s'hi neix, sinó que se n'exerceix.
I se n'ha de voler ser.
Sí.
I se n'ha de voler ser.
Sí.
Perquè, mira, l'altre dia...
De pares, que a vegades us discriminem,
Vaig llegir una frase que em va semblar molt encertada d'un pediatre, que és el que crec que és el cap de pediatria de l'Hospital del Niño Jesús de Madrid, que ho deia, no? Diu, a veure, diu, després de tot el que passa per les meves mans, el que veig i el que deixo de veure, va sentenciar-ho d'una manera molt greu, no? Que deia, la maternitat o paternitat no la dona ni la biologia ni l'adopció, la dona la responsabilitat. I jo hi afegeixo, i l'educació, no? És a dir, la manera que tu tens d'educar el teu fill. El que tu deies abans, vull dir, és que no es pot dir més clar. Vull dir, el fet de portar un fill al món no et converteix en mare.
No, és lo fàcil.
Permeteu-me fer broma, broma, dir-ho un to una mica, sí, de fills al món n'han portat molts, de
sí,
nens,
sí.
Perdoneu, de nens al món se n'han portat molts, però de fills...
Sí.
Vull dir, és el que dèiem abans, hi ha milions de nens, i aquesta responsabilitat d'adults, ja no només de pares o de mares, sinó de socialment parlant, no?, que hauríem de tenir vers tots aquests nanos, no?, i tots els plantejaments que ens hauríem de fer, no? no? per intentar doncs, que almenys ells tinguessin el món. I no estic fent aquí apologia de cap, sinó senzillament un món agradable on hi hagi gent que els estimi, punt i final. Sí. No em posaré si més o menys contaminat, només parlo a nivell psicològic. Nois, ens hem anat xerrant,
ens hem desviat.
Ens hem desviat, però no, perfecte, perquè així també queda més maco, perquè si no haguéssim tingut un programa molt tècnic i després potser un programa no més amable, aleshores així ho barregem tot una mica. Ens havíem quedat amb el certificat d'idoneïtat, si no ho dic bé també ajudeu-me, és a dir, el primer procés és truquem a l'ICA, que és la Generalitat, i volem adoptar, és que ara hem d'animar molta gent, i ells et diuen, molt bé, anem a passar el procés es diu? No. El certificat d'idoneïtat. Val. Un cop has passat el certificat d'idoneïtat, és aquí on ja et pregunten de quin país voleu adoptar? És aquí.
Sí, sí.
Crec que a la penúltima entrevista ja es comença a perfilar el tipus de país.
I és important, no? La decisió de prendre el país.
És
sí,
important.
Ho tinguis clar en principi.
Mm-hmm. Pels motius, que països que et facin sentir còmode a vosaltres.
Nosaltres particularment ens hauria sigut igual qualsevol país. Mm-hmm. És més, respecto la gent inclús que adopta i diu jo vull que sigui, per exemple, de Rússia, pel fet de que s'assemblarà més a mi.
Sí.
Ho respecto, no ho comparteixo, però ho respecto.
Mm-hmm.
Però nosaltres vam agafar a Xina, però que deia abans, per la claretat, pel temps d'espera era bastant correcte, o sigui, no era llarg, i el procés era molt clar. I...
Val, aleshores, us donen el certificat d'idoneïtat? Es diu així, us donen, no?
Sí.
Ets idoni. Diuen, pots ser pare.
Pots ser pare. Ara ja pots, no?
Tens el carnet per ser pare.
Exacte.
És això.
Tens inclús la casa adequada per ser pare.
Exacte.
I tens el sou adequat per ser pare. I tens la salut adequada per ser pare. I tens...
L'estructura familiar, l'entorn familiar...
Exacte.
Tot. Sí.
És tot.
Tot,
és tot.
Molt complex.
De veritat, jo vull fer un grup al Facebook que tothom passi aquest procés d'idoneïtat.
No, ja t'ho he dit. Jo crec que tots els pares haurien de passar el certificat d'idoneïtat.
Sí, però després també entrem en aquella pensar jo, qui és qui per jutjar qui pot ser pare, qui no, qui pot ser mon pare i qui no. Vull dir, és complicat.
Sí. A mi... No, de fet, el procés d'idoneïtat també té més a veure potser amb els països que rebran l'adopció o no?
No.
Val.
No. Jo només vaig veure que feien, almenys a la nostra fundació, la que ens va tocar, feien sí que un punt d'inflexió amb les famílies que havien optat per un país africà.
Uh-huh.
Jo crec que aquí sí que hi havia un aspecte a positivitzar més a com han d'enfrontar-se la gent, perquè a vegades, a veure, la gent és molt cruel, m'entens? I al final, a vegades diuen, mira, una xineta, no? Però l'altra té un color de pell diferent al nostre, saps? Això és així, és molt dur, I no vull que ningú s'enfadi, però
nosaltres
ens hi hem trobat, Vull dir, això t'ho diuen així de clar. Llavors sí que formen d'una forma especial aquests pares que trien un país de l'Àfrica,
on tenen
nens de colors, suposo que per preparar-los...
De color negre, amb ells no els hi sap greu, que els hi diguis de color negre, és a dir, l'altre dia ho parlàvem amb un... Bueno, n'he parlat amb diverses persones i em deien no, perquè de fet tot això ve d'Anglaterra, no? És que penso que també està bé d'Estats Units, que als Estats Units ells són blacks, és a dir, són negres. El que no suporten és nigger, que és negre però amb el sentit pejoratiu de negrata, val?
Sí.
Aleshores dius, no, jo sóc negre, no sóc negrata, no? I vull dir, no passa res.
Jo en el grup de famílies que ens va tocar fer-ho tots en el mateix moment, després fas dos dies intensius, on t'expliquen el que ells volen, el que no, i llavors sí que ja t'agafen a matrimoni per matrimoni i cada un ocuparà els seus mesos, no? Durarà el procés que hagi de durar, depèn de com flueixi tot, no? Entre el psicòleg i la parella, no? I sí que vam veure en això, que la gent que adoptava un país de l'Àfrica hi havia un
plus,
un valor
de formació.
Sí. També hi ha un moment que, a l'Àfrica també hi ha un punt que també és diferenciat poder de la resta de països, és que moltes vegades el qui t'entrega el teu fill és la pròpia mare biològica.
Sí. Això sí que ho sabia.
Sí, això quan ho veus penses, és molt dur, no? Estaré preparat, no estaré preparat. Jo a vegades he pensat inclús que podia ser molt enriquidor quan el teu fill és gran, no? Aquella imatge, inclús aquella fotografia de la seva mare fent l'entrega, no? Per tu explicar-ho, podia ajudar moltíssim. Que passa que el moment ha de ser molt dur.
Però també és cert...
Jo, per exemple, estic convençut que no seria capaç. No seria capaç.
També és cert que està estudiat els nens africans... arriben amb menys motxilla, que de la primera ferida, arriben amb menys motxilla que els nens d'altres països que el que fan és anar amb orfenats, per una senzilla raó. És cert, qui t'entrega, en molts països africans, qui t'entrega el nen és la seva mare, i te l'entrega en el sentit de jo aquí no puc, o sigui, jo l'he tingut amb mi, l'he tingut tot aquest temps amb mi, amb la meva escalfor, però jo no el puc tenir més. Aleshores, em porta tal i sigues tu el seu pare i la seva mare. I, per tant, el vincle aquest tan bo, que al principi és que hi hagi algun adult que t'aculli, a l'Àfrica no es trenca, passes d'un acolliment a un altre. En canvi, tot el que és Rússia, Xina, etc., sí que, clar, els nens porten una miqueta més de motxilla, perquè des de molt petitons han estat en un orfenat sense l'escalfor d'una persona adulta. Sí que n'hi ha, de
sí,
persones.
Sí que n'hi ha. Per exemple, l'Aina, en el cas de l'Aina, ella no va estar en un orfenat, va estar en família d'acollida. Cada vegada a Xina hi ha més família d'acollida.
Llavors, això no ho sabia. Gràcies perquè no ho sabia.
Va ser fantàstic. És a dir,
jo el que sí sé és que a nivell psicològic els nens russos arriben amb molta més motxilla. Els nens russos porten molt la motxilla darrere. Jo he tingut la sort de conèixer dos nens russos i de viure el procés d'adopció d'aquests nens. Realment estan els dos, en aquest sentit, potser mira, m'he trobat casualitat, no? Però en situacions molt, orfenats molt durs. Molt durs, molt durs. I a més un d'ells malalt, en el procés jo no, és que no sé les paraules tècniques, entre que ja et diuen, mira, aquest és el teu fill i que el vas a buscar.
És que Rússia funciona diferent. Per exemple, a Rússia crec que els pares hi han d'anar-hi dues vegades.
Sí.
Xina no. A Xina un cop...
Va, tu, així és veritat. Reprenent
quan fas tota la paperàcia per enviar al país d'origen del nen i així. Un cop ha passat tot això, l'espera i tot, tu arriba un dia que et truquen i et diuen demà vine a tal hora que coneixeràs el teu fill, no? Llavors, a partir d'aquell moment, un cop tu veus aquella foto, et queden 3 o 4 setmanes per preparar el viatge, i el segon o tercer dia d'estar a la Xina a tu et donen la teva filla i ja està,
i
és teva per sempre més. Llavors, clar, cada país també té una mica la seva forma de funcionar. Xina jo crec que és la més escollida, entre altres coses, per aquest sistema, saps? Tu saps que quan viatges vas amb el teu nen, amb la teva nena, i arribes aquí i l'adopció ja és plena, ja està formalitzada, de fet ja la formalitzes allà.
Sí, perquè també jo, per exemple, Rússia i Ucrània, això ho vaig descartar-ho bàsicament per aquest tema també, per exemple, perquè és molt dur anar a fer un viatge, conèixer una personeta que et diuen que serà el teu fill,
i
tornar a marxar i dir, mira, aquí... un mes i mig, dos, ja us tocarem. Ha de ser molt dur.
Crec que llavors va amb el judici, també.
Sí, sí.
Si algú el reclama a l'hora del judici, si algú no el reclama, tot això a Xina no passa.
Molt bé, nois, us convido a un altre programa, perquè ens han quedat moltes coses pendents, però moltíssimes, perquè jo vull saber com és aquest viatge, les il·lusions que genera tot aquest viatge, com és la primera vegada que veieu la careta al vostre fill en directe, no? I n'hem parlat moltes vegades dels embarassos, de quan surt i l'emoció que té. Pues jo també vull saber l'emoció del vostre pare.
És molt emocionant. Molt.
Ens queden moltes coses. L'arribada aquí, no? És a dir, amb la família extensa. Que...
La rebuda, tot.
Sí, no? Vull dir, tot això ens queda molt, molt pendent per parlar-ne. Per tant, m'agradaria molt que tornéssiu a venir un altre dia.
Encantat.
Espero de tot cor haver aconseguit no dir més tòpics.
No.
I també dirigim-me a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant. Gràcies per venir, per
cert. Al contrari, gràcies per convidar-nos i per donar-nos la possibilitat.
Doncs continuarem xerrant-hi molt.
Exacte, de donar coneixença a noves visions, no, del que és el món de l'adopció.
Sí. Doncs moltes gràcies a vosaltres. I els que ens esteu escoltant, doncs espero que us hagi agradat moltíssim el programa d'avui. Us en prometo un segon, perquè ens han quedat moltes coses, i a més de les amables, d'aquelles que segurament ens faran vibrar i ens faran trucar a més d'un a la Generalitat per dir, escolta, mira, això de l'ICA com va? Demanar-vos que avui, quan us aneu a dormir, reflexioneu sobre les paraules que ens han dit el Xavi i la Sílvia. El Lluís no ens n'ha dit gaire, tenen al costat, però bueno, anava dient que sí amb el cap, jo repeteixo. Les paraules que ens han dit ells, sobretot el tema de la maternitat o paternitat, és la responsabilitat amb la qual tu exerceixes aquest càrrec. I sobretot que demà, que això serveixi perquè demà, quan
veieu a un pare de 1,85 m amb una nena xineta i a una mare de 1,70 m va, amb una altra nena xineta, realment veieu això, a un pare amb la seva filla i a una mare amb la seva filla. I a un pare, en Lluís, que no xerra, també a un pare amb la seva filla. Molt bona nit a tothom i fins la setmana que ve.